Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De tant en tant, cíclicament, parlem de l'ocupació. Surt el tema per una qüestió o per altra. És un d'aquells temes polèmics, difícils de tractar i difícils de posar on està la línia, difícil d'entendre fins on és realment una vulnerabilitat que necessita tota l'atenció de la societat i fins a on és una qüestió de màfia que s'ha de combatre. És difícil, almenys ara mateix és difícil, eh? Quan mirem les dades d'ocupació a Espanya, veiem que Catalunya s'emporta una part molt grossa del pastís. Estem parlant del 70... números rodons, eh? Un 75% de les ocupacions de tota Espanya es fan a Catalunya. Poca broma, estem parlant d'unes xifres molt elevades. Clar, també tenim qüestions legals, com per exemple la polèmica llei de la Generalitat que ja es va aprovar el mes de març, que Catalunya obligarà a oferir un lloguer social als ocupes. Que tot això té un cert què, un rerefons social important. Parlem del tema amb la responsable de l'assessoria jurídica d'API Catalunya, la Montserrat Junyent. Montserrat, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per atendre la nostra trucada, Montserrat. Escolta'm, jo, clar, veig la xifra del 75% de totes les ocupacions que es fan a Espanya són a Catalunya, i dic, què passa a Catalunya?
Bueno, jo et diria que realment, a veure, el nivell d'ocupació, segons dades que tenim fins a aproximadament a publicades al gener del 2022 pel Ministeri de l'Interior i bàsicament fins a dades de desembre, setembre crec que és de l'any anterior, per tant del 2021, estem amb un nivell d'ocupació a tot l'estat espanyol aproximadament d'uns 13.400 casos, dels quals 5.000, pràcticament 700, els tenim a la província de Barcelona. I et diria també que hi ha poblacions molt més afectades, com per exemple, dintre d'aquesta parc que ens toca a Catalunya, Mataró és una de les ciutats que més pateix aquesta problemàtica de l'ocupació. Per tant, aquí estem realment concentrant el 74% del total de Catalunya, el tenim aquí a la província de Barcelona.
Clar, la pregunta és, quan hi ha un percentatge tan elevat, és que no es fa res des de l'administració per intentar evitar-ho?
Bueno, jo sincerament diria que no és que no es faci res, sinó que tot el que es fa, el que s'està donant o propiciant una mica que aquesta ocupació no vagi a la baixa. Aquesta ocupació té una certa tolerància des del punt de vista de l'administració i la legislació que s'ha aprovat recentment no ajuda en cap moment. Jo et diria que aquí a Catalunya tenim una escalada de legislació que ens va abocant a on estem arribant ara, que comença pràcticament el 2015 o una cosa així, quan ja comencem a crear el registre d'habitatges buits, pensant que hi ha una quantitat important d'habitatges buits que servirien per resoldre el problema de l'habitatge, de l'accés a l'habitatge. I aleshores doncs, creem un registre, creem un impost, bueno, tota una sèrie de mesures que sempre van en la línia coercitiva, mai van en la línia d'incentivar, i per tant el que ja comencem és a enviar un missatge de que hi ha un gruix d'habitatges buits que la gent o les grans empreses, perquè també en això hi ha errades de percepció, les grans empreses el que estan fent és guardar aquests habitatges per un problema especulatiu. Senzillament volen especular. I la legislació en què ens hem d'insistir que s'ha de complir la funció social de la propietat a l'habitatge, que és destinar-lo a que serveixi de llar a les famílies, perquè un ús, com diem, especulatiu. Però, clar, qualsevol altre ús que no sigui aquest pot ser considerat, d'acord amb aquest criteri tan rigorós, que estem especulant. moltes vegades els habitatges buits, primera, que no n'hi ha tants, i això s'ha demostrat, segona, que no solament tenen aquesta ocultació per especulació, que probablement n'hi haurà alguns, tampoc tenim dades, perquè no sabem quants habitatges buits es diuen xifres, però tampoc sabem exactament a nivell de particulars quanta gent té habitatges buits, els guarden o perquè han sigut fruit d'una herència, o perquè hi ha una problemàtica al darrere, o perquè no tenen precisament diners per rehabilitar-los perquè s'han deteriorat, perquè s'està discutint una herència, una separació. 50.000 circumstàncies poden fer que aquell habitatge no estigui en el mercat de lloguer. Mm-hmm. Però clar, totes les mesures que posem, què fan? Desincentivar que jo posi aquest producte en el mercat de lloguer, perquè al final el que avui, i aquest és el perfil del propietari mitjà i petit que tenim a casa nostra, és compensar una pensió quan se jubilin que els hi permeti viure amb més o menys el mateix nivell que tenien. Quan estem fent això, resulta que aquests habitatges els carreguem amb una limitació de les rentes, que ara ja sabem que el Tribunal Constitucional ha dit que no procedia, i com que no ens surt durant aquest període, decidim posar-lo a vendre, que ens donin els diners, per dir-ho així de clar. Que tot això fa que hi hagin problemes realment d'accés a l'habitatge, no hi ha prou habitatges i que no tinguem habitatge social.
Clar,
anem a trencar la patada a la porta. I aquí és on ja comença el problema.
Clar, la gran qüestió, i abans ho comentava, al principi de tot, és... on està la línia de la vulnerabilitat d'aquelles famílies que ho necessiten i on està la línia de la màfia, dels caradures?
Clar, això es retroalimenta. Jo et diria que més que una línia, a veure, l'ocupació, sigui quin sigui el motiu, quan tu estàs ocupant una propietat aliena, això no és lícit. Diguem-ho que és absolutament il·lícit i és un delicte. Després anirem a si estem a usurpació de béns immobles o estem davant d'allanamiento de morada. No cal ara entrar en el debat de quin és el delicte que es pot haver comès. Qualsevol ocupació és il·lícita. Ara bé, l'ocupació delinqüencial neix precisament d'aquesta necessitat d'habitatge i d'aquesta vulnerabilitat. I aquesta gent el que fa és aprofitar-se precisament d'aquests vulnerables. Els hi venen les claus, els hi falsifiquen contractes, tots els que tu vulguis, per tractar de justificar aquest dret a l'accés a l'habitatge i incorporar-los a dintre. El Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem s'han cansat de dir que el dret protegit a nivell constitucional i aquest dret que tenim amb un habitatge digne i a l'accés a l'habitatge que ens han de facilitar els poders públics, en cap moment pot ser justificat a través d'una ocupació per aquests mecanismes. Ara, com que l'administració no té possibilitats de donar resposta immediata, habitacional, a tota la població, al final acabem llançant un missatge equivocat i dient, escolti'm, aquí hi ha un problema d'habitatge, hi ha habitatges, doncs bé, amb el sector privat. No, mira, el sector privat té tot el dret a fer... perquè l'arrendament és una figura lícita i el que no podem fer és especular i no complir aquesta funció social, i estem d'acord, però vostè ha de fer deures, que no ha fet. I fa molt de temps que no fa deures.
I per aquí vaig, Montserrat, quin és el futur? Cap on caminem? Sabem on estem ara mateix, ho estem parlant, però cap on anem?
Bueno, doncs si no s'hi posa remei, mira, en el fons és un... aquest cap de setmana, i ve molt bé que vosaltres ho tragueu aquest tema, aquest cap de setmana s'ha celebrat a Màlaga el primer congrés d'ocupació il·legal. És trist que s'hagi de celebrar un congrés per una matèria com aquesta. Doncs organitzat pels col·legis d'advocats de Barcelona, de Màlaga i de Mataró, que és la ciutat també molt afectada, com us he dit, s'ha organitzat aquest congrés. En allà hi han participat magistrats del Tribunal Suprem, d'audiències, fiscals, els cossos de seguretat de l'Estat, policia, Mossos d'Esquadra, catedràtics, i tots, evidentment, coincidint en la necessitat de que cal modificar la legislació però és molt simple. No podem estar discutint que si 48 hores, que si 24 hores, que si és flagrant, que si no és flagrant, flagrant si és quan t'enxampo en el just moment en què tu estàs tractant d'entrar en aquest pis o en aquest habitatge. És una reforma legislativa simple. Immediatès. Immediatès. I evitar que això es cronifiqui i que llavors els cossos de seguretat ja no puguin fer res i vagin al jutge. I si van al jutge, el jutge que tingui també aquest mecanisme automàtic de poder treure amb aquestes famílies o aquestes persones que immediatament tinguin la seva resposta en l'àmbit penal, si cal, i només d'aquesta manera, amb una reforma simple de la llei procedimental, podrem erradicar aquest problema tan greu. I evidentment, seria molt desitjable que els poders públics no els donessin aquest suport que estem veient moltes vegades per tapar la seva pròpia vergonya, diria jo, de no haver fet el que tenien que fer.
Doncs, Montserrat Junyents, responsable d'assessoria jurídica d'API Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Res, a vosaltres per donar-hi veu amb aquesta situació tan trista i lamentable. Gràcies.